actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan García.
Els esports amb accent local.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més al vostre programa d'esports locals. Anem per feina perquè hi ha molt a dir en aquest programa Titulars i comencem.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
El Futbol Club L'Escala es deixa remuntar a Manresa només 3 minuts i acaba perdent el liderat de la Tercera Federació. Els de David Gurillo cedeixen per 2-1 i, de fet, trencava l'empat a 0 inicial amb la diana de Josep Zaizun. Iker González guanya amb relativa facilitat el duel individual amb la selecció catalana contra Letònia a motiu de la Setmana Catalana de l'Esport. Catalunya s'ha imposat per un còmode 4-1. Diumenge, el CERC comença la Lliga. El debut del segon equip de futbol acaba abans d'hora. La pluja que va caure va fer suspendre la segona meitat del duel al camp del Rosa City. El partit del juvenil B sí que va poder disputar-se. Aquest divendres l'Escala viurà una jornada molt esportiva amb el projecte L'Escala dona joc. Al matí, tastets esportius i al vespre, a partir de les 8, Festa de l'Esport.
És temps de futbol.
El Futbol Club L'Escala ha perdut el liderat de la Tercera Federació després de cedir per 2-1 al camp del Manresa. És la primera derrota i els primers gols encaixats. La bona notícia ha estat el retorn del capità Josu Corrais, que ha disputat els primers minuts del curs. L'Escala va començar-se avançant amb la diana de Josep Zaizun al minut 18 amb un xut creuat. És el segon gol del dorsal 21, que ja ho havia intentat anteriorment, però aquesta vegada sense èxit. El Manresa va reaccionar amb un xut destacat de Joel Montero, que finalment no va anar entre els tres pals. Per tant, Jonathan Morilla no va haver d'intervenir. Si abans comentàvem el retorn del capità Josu Corrais durant el partit, al minut 36, per exemple, va retirar-se del terreny de joc per molèsties a l'esquena el central Elian Guillén. Esperem que no sigui res i que diumenge torni a l'equip. Va substituir-lo Àlex Lomares. Amb el 0-1 s'arribava al descans, la segona meitat començava amb una aturada providencial de Morilla que va impedir l'empat a 1. S'ha d'anar molt en compte amb les faltes pròximes a l'àrea perquè l'Escala ho va acabar pagant. La pilota aturada la va condemnar. La falta feta per Youssef i que va posar en moviment Víctor Matobu va acabar amb l'encert de Badir El Amrani, diana que servia per posar l'empat a 1 al marcador. Gerro d'aigua freda per l'Escala que encaixava el primer gol després de 248 minuts. I, malauradament, el segon va arribar 3 minuts després. Ayub de Cable va assistir cap a David Alagi, que remuntava el partit. Atenció que Alagi, perquè la setmana passada els seus gols també van servir per remuntar contra el Vilassar. Ha començat la Lliga, certament, amb un gran nivell. Amb el 2-1, Sanku Javi va treure's de la butxaca un xut des de la mitja lluna, però que va travar el porter. Per cert, Òscar Germán, membre del cos tècnic de l'Escala, va ser amonestat amb targeta vermella directa.
Al final ens han passat les cames i ells també al final havien de fer un pas endavant i, com dic, la pilota aturada, que és algo que fins a dia d'avui ens havia donat punt al camp de la grama, on som bons i som perillosos, però bueno, al final és seguir-ho treballant i ens va bé també aquesta derrota per veure que no només quan guanyes fas bé les coses, que és el que ens havia passat la setmana passada, i buscar aquests punts de millora.
Bueno, el canvi de posar dos davanters i lògicament entrant Momo, bueno, sempre dona més perill, no? Tenir dos puntes de referència que tenir només un, potser. L'equip ha pogut tirar més centrades per tenir més gent a dintre de l'àrea per acumulació i, bueno, i al final passen coses i hem entrat un i sabíem que entraria el segon.
Per cert, el tècnic David Gurilla ha introduït fins a 3 canvis. A l'11 respecte a la jornada anterior han estat titulars per primera vegada els ha comentat Josu Corrais, però també Xavi Germán i Roberto Mirtrea. Recordeu què va dir David Gurilla la jornada anterior després d'haver guanyat a l'Europa B? Això.
Pot ser que hi hagi alguna baixa més. De moment ha sigut la de l'Àlex.
Doncs el segon jugador que s'ha desvinculat de l'escala ha estat Joel Casado, que ha fitxat pel Figueres de la Primera Catalana, equip en el que juguen, entre d'altres, els exescalencs Nacho Ferretti, Zumus Takim, Albert Genís i Oriol Argelers, el germà, per cert, del nostre porter Xuti. Per cert, Casado ja ha debutat, ha estat contra la Palmià, on l'equip d'Héctor Simón ha guanyat per un clar 5-0. Ha estat, de fet, la primera del campionat. La pròxima setmana, duel més que interessant, aquest Torroella-Figueres, un Torroella que ha sumat també els 3 punts a la jornada inaugural contra el Tossa de Mar. 0-4, doncs, que han guanyat l'equip de David Bonmatí, doblet de Rubén Acosta i gols de Jan Valde i David Jiménez. Bon inici també de Lloret a Mollet, triomf per 0-2 amb les dianes a la primera meitat materialitzades per Marc Alcántara i Alejandro Fernández. Els d'Amos Gasca debutaran a casa contra el Parets.
Crec que gràcies a la primera part, a la segona només competint i lluitant i corrent ens ha permès emportar-nos el partit. Crec que pot ser que altres dies no tinguem aquest encert o aquesta sort i la segona part hauríem d'haver estat millor i poc més.
Repassem els resultats de la jornada.
El que anem a fer ara és repassar els resultats d'aquesta tercera jornada, la tercera federació. El que hem comentat ja, Manresa 2, l'Escala 1, Peralada 1, Sant Cristòfol 1, Hospitalet 1, Vilassar de Mar 0, Muntanyesa 0, Badalona 0, Vic 2, Mollerussa 2, Grama 0, Lleida Esportiu 0, primer punt de Lleida Esportiu, Cerdanyola 1, Cornellà 2, Can Vidalet 0, Tona 1, i Europa B 1, Vilanova i la Geltrú 2.
Classificació.
I traduïm aquests resultats a la classificació que ha quedat de la següent manera. L'Escala perd la primera posició i tanca la jornada a la cinquena amb 6 punts, mateixa puntuació que el Cornellà. Amb un punt més, 3 equips, Tona, Manresa i Badalona. I amb 3 de més, el líder Hospitalet, que és l'únic equip de fet que compta els partits per victòries. Justament aquest Hospitalet és el rival de diumenge de l'Escala. I qui els compta per derrotes, els partits, són el Cerdanyola i el Vilassar de Mar. Per la seva banda, el Peralada és 9, 4 punts, mateixa puntuació que Grama, Can Vidalet i Vilanova i la Geltrú. I com us hem explicat, el Lleida Esportiu ha sumat el primer punt del curs.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
El debut del segon equip de l'Escala contra el Rosa City d'aquest diumenge a la tarda ha estat accidentat. Accidentat per dos motius. El primer perquè la pluja va fer la guitza i el duel es va haver de suspendre a la mitja part. I el segon, el capità Sergi Ramírez va lesionar-se al minut 9. Primera mala notícia per Salam i Eric Quesada. A la cita tampoc hi eren Colibalde ni Pau Tellez perquè complien sanció. I és que en el darrer duel de Lliga de l'any passat contra el Camallera van veure la cinquena groga i s'han perdut per tant l'estrena com també Roger Puig i Dudu Jalú que estaven lesionats. L'equip resta a l'espera, doncs, de quan es recuperaran aquests 45 minuts restants. En aquell moment el marcador era d'empat a 0 i jugadors com David Sarrote, Aleix Barris, Jubel Kassoiri, David Puig i Aniol Grande van ser titulars.
Repassem els resultats de la jornada.
Anem a veure també els resultats, aquests pocs resultats que s'han pogut tenir en aquesta primera jornada de la tercera catalana. L'Escala, per exemple, no va acabar el seu partit al camp del Rosa City. Sí que va fer l'Ovellcaire, va guanyar 4-0 contra el Sauleda amb doblet a Pau Geli. El Portbou Pals no va ni començar. El base Roses Monells va acabar amb un empat a 1. Peralada B 0, Emporia Brava 1. Vilobí A Roses B es jugarà el pròxim 15 d'octubre. A Llançà, Vall de Muga va començar però no va acabar. I la marca de l'AM 3, Esplais 1.
Classificació.
I la classificació ha quedat de la següent manera. Els 3 equips que han jugat i guanyat han estat el Bellcaire, Marc Adalam i Emporia Brava Castelló, que han superat el Sauleda, Esplais i Peralada B respectivament. I els equips que han empatat han estat 2, Baser Roses i Monells. La resta d'equips no han acabat els seus enfrontaments a causa de la pluja.
El teu programa d'esports de Ràdio L'Escala es diu Zona Mixta, un programa presentat per Ivan García.
Marc Dausedas i Bernat Duran han donat la primera victòria al juvenil preferent de l'escala després de superar per 2-0 el Mataró. El primer gol va arribar al minut 17 i el segon al 89. Cal destacar també la porteria 0, bona feina de Marc Muñoz. Jugadors com Roger Camprubi, Arnau Camós, Nicolau García i Joan Areu han estat titulars. També Joel Martín, jugador que va quedar expulsat per doble targeta groga. La primera la va veure al 75 i al 76, un minut més tard, va veure la segona. Per tant, no podrà ser en el pròxim partit de l'equip al camp del Cassà de la Selva.
Repassem els resultats de la jornada.
Anem a repassar també els resultats d'aquesta juvenil preferent, destacant aquesta victòria per 2-0 de l'escala contra el Mataró. Derrota del Figueres al camp del Manlleu per 2-0. Les franqueses 0 per a la de 4. Bon inici també dels de l'Alt Empordà. Aqua Otil 3, quart 2. Tona 6, Cassà 1. Bisbalenc Girona C. El duel va començar però no va acabar. En aquell moment era empat a 1 al marcador. Fornells 1, Granollers 3, i atenció, 7 gols es va viure en aquest Vilassar 4, Parets 3.
Classificació.
I la classificació ha quedat de la següent manera. Un cop celebrada aquesta primera jornada, els 7 equips que han guanyat doncs trepitgen, òbviament, les 7 primeres posicions, que són, a banda de l'escala, el Tona, Peralada, Granollers, Manlleu, Vilassar i Aqua Hotel. No han tingut la mateixa sort, Parets, Quart, Fornells, Figueres, Mataró, les franqueses, ni tampoc Cassà, que serà el pròxim rival de l'escala. No hi ha hagut cap empat. Pel que fa al juvenil B, no ha tingut la mateixa sort que el juvenil preferent. Ha cedit a casa per la mínima per 0-1 a casa contra el Bos de Tos, que el duel es va interrompre uns 8 minuts a causa de la pluja.
És temps de tennis de taula. És temps de superdivisió.
Iker González ha guanyat amb relativa facilitat el seu duel individual amb la selecció catalana contra Letònia a motiu de la Setmana Catalana de l'Esport. Catalunya s'ha imposat per un còmode 4-1 a l'amistós que ha disputat a terres reusenques a més de 200 assistents. La victòria del palista del Club Tenis Taula Serra Escala es va fer esperar perquè primer van jugar Joan Massip i Gennar Riera, que donaven els primers punts al combinat català. Seguidament es va disputar el doble mixte, que va perdre Catalunya, resultat que va servir a l'Antònia a escurçar diferències, però posteriorment Camila Moscoso i Iker González van vèncer en els seus enfrontaments individuals. El tècnic català ha estat Xavi Peral. Compte enrere pel debut del Club Tenis Taula Serra Escala a la Superdivisió Masculina. L'equip enceda la competició aquest diumenge al País Basc, a la pista del nouvingut Atlético San Sebastián. El duel començarà a les 11. Serà, de fet, l'últim duel de la jornada, ja que donarà el tret de sortida aquest divendres amb els duels Arteal Santiago, Universitat de Burgos i l'UCNEA Cajasur. Atenció a aquest debut inicial d'Hospitalet i Borges Vall i Olot Urtitec Alzira. Tots ells estan programats doncs divendres a 6:45 de la tarda, i dissabte només hi haurà un partit. Serà a les 10 a Terres Gallegues, entre Pontevedra i Alacant.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
Quins i quants palistes tindrà el Club Tenis Taula Serra Escala aquesta temporada 25-26? Doncs començarem primer per quants, que en tindrà un total de 8, 5 renovacions i 3 són fitxatges. Continuen un curs més el taiwanès Xiuayé, Arthur Thomas Grela, Samuel Kulsiki, Iker González i Xavi Peral. I s'incorporen Rafael Turrini, Sohan Gils i Jet Chandra. Turrini és italo-brasiler que jugarà també a Itàlia i Alemanya i actualment ocupa la posició 259 al rànquing mundial. Gils és francès, juga a França i ocupa l'esglaó 311 del rànquing mundial. I Chandra és indi i juga a Itàlia i va estar recentment entre els 200 millors palistes del món. El club ens ha fet saber que a totes les jornades podrà presentar un equip competitiu, a diferència de la temporada anterior, i que l'objectiu no és altre que el d'assolir la permanència a la difícil i exigent lliga com és la Superdivisió Masculina.
És temps de bàsquet.
Un altre esport que entrarà en competició aquest cap de setmana és el bàsquet, com celebrem aquest any amb el sènior A masculí de Toni Espinosa, que debutarà aquest diumenge 5:45 a casa contra el Blanes C. La plantilla té un talent increïble amb jugadors de gran nivell com Toni Enric Espinosa, Pau Esponellà i Guillem Plans, entre d'altres. El club va intentar comprar una plaça de la segona catalana, però finalment no va aconseguir-ho. Finalment competiran a la segona territorial. Serà difícil que perdi algun partit aquest equip, però el tècnic Toni Espinosa és prudent. Jo crec que no perdreu cap partit aquesta temporada.
No sé si perdrem partit, no sé si hi haurà molts aliups. Seran partits complicats, perquè penso una cosa, que les categories aquestes juguen molts equips veterans, molts equips que juguen molt dur. Els àrbits són àrbits que també són àrbits aprenents, joves, que evidentment tu estàs jugant en una categoria molt baixa, els àrbits no són els millors. Pita només un àrbit, vull dir, s'ha d'anar molt amb cuidado i molt curós amb les coses. Jo crec que estarem a dalt, evidentment, jo crec que guanyarem quasi bé tots els partits, perquè si juguen aquests 3 o 4 jugadors que han estat a nivells molt més amunt, doncs hem de guanyar molts partits. Però tot i així jo crec que no se'ns posarà fàcil perquè bueno, no són categories fàcils.
Ha de ser un projecte marcat per la continuïtat.
Si les coses es fan mitjanament ben fetes i aconseguim un bon grup de treball i amb tranquil·litat i paciència, jo crec que tenim un equip sòlid per treballar durant diversos anys. És a dir, és una plantilla jove, potser el que és una mica més gran, en Toni, que en té 29, en Pau 30-31, però tot i així som jugadors que s'han cuidat molt, que podem, si ells realment estan encara convençuts de portar la seva part, doncs tenen feina per rato i a més una feina molt important. En Toni és un jugador que la seva ètica de treball, el seu dia a dia i tal, doncs estirarà molt de tota aquesta gent de l'escala, perquè és molt important doncs, que vingui gent de fora que t'aporti aquests diferents inputs del bàsquet més professional i que sàpiguen la gent de més joves el que és un esforç continu durant hora i mitja, 2 hores de treball, entrenaments durs i tal, i així és com podem aconseguir doncs, que els joves millorin.
Anem a repassar quina serà l'agenda de la primera jornada d'aquesta segona territorial masculina. El debut entre l'Escala Blanes C de diumenge 5:45, Verges Castelló, Palamós Veus Talric, Unió Maristes Girona Badruna Palamós, Ripoll Nou Caulers, Guíxols Sant Joanenc i Vilablareix Arbúcies B. Pel que fa al sènior B, també debutarà a casa, ho farà abans. Calà ho farà doncs, diumenge a 4:00 PM contra la Vall del Terri. I aquests són els enfrontaments previstos per la jornada inaugural de la tercera territorial masculina. Tindrem aquest debut de l'Escala B contra la Vall del Terri. També tindrem aquest Torroella Begú, també interessant. Cristina en Llagostera, Tossa Lloret i Palafolls B, Fornells. I l'únic primer equip que s'estrenarà fora és el sènior femení. Les Blavetes iniciaran temporada a la pista del Fontejau dissabte a 8:15 del vespre. També anem a veure aquesta agenda prevista per aquest cap de setmana a la primera territorial femenina, amb duels com aquest Fontejau a l'Escala, Torroella Quart, Blanes B, Vilafant, Vall del Terri, Castelló, Bescanó, Sant Julià de Ramis, Salt, Pia Olot, Guíxols, Unyà, Sant Joanenc, Palamós i aquest Vall d'en Bas, Nou Caulers. Per cert, el cadet femení ha disputat la segona jornada a la preferent de primer any i novament ha perdut per la mínima. Aquesta vegada ha estat contra el Màgic Badalona amb un resultat de 75-69. Dissabte a 11:00 a casa, a veure si hi ha més sort en el derbi contra el Peralada. Continuem parlant de bàsquet femení. Abans d'entrevistar Sergi Franc, els companys de TV Costa Brava han fet un reportatge a Marina Artero Casadevall. Potser no us sonarà el nom, però la seva mare és escalenca. De fet, és filla d'una de les pioneres del bàsquet a l'Escala, com és Mercè Casadevall, que va ser entrenada per Joan Brugués. Doncs bé, la seva filla, la Marina, jugarà la tercera temporada a la Lliga Universitària dels Estats Units. Estudia psicologia i aquest any formarà part de la Universitat de Louisiana, on debutarà.
Ella és la Marina Artero Casadevall. Afronta la seva tercera temporada als Estats Units, on jugarà a la Universitat de Louisiana a Lafayette. Una temporada 25-26 en què canvia d'equip.
Aquests 2 anys he estat a una universitat a Pennsylvania i aquest any he decidit canviar-me a Louisiana, que és al sud dels Estats Units. És una universitat bastant gran i llavors la que estava abans era bastant petita, llavors és un canvi bastant important i espero que aquest equip em dona confiança i he parlat amb els entrenadors i tot i crec que podem fer una bona temporada.
Els dos primers anys universitaris els ha jugat el Red Flash de la Universitat de Saint Francis. Explica que després d'un primer any d'adaptació, el segon li ha permès consolidar-se a la Lliga.
Bé, el primer en teoria és el d'adaptar-se i tot, però em va tocar, va haver moltes lesions i tot, i em va tocar haver de jugar molt des del primer any. Llavors el primer any em va donar molta experiència ja i per i el segon ja va ser per ajudar els que venien noves i poder donar un següent pas.
Va començar jugant a bàsquet a Torroella de Montgrí i ha passat pel GEC i el Barça, formant part també de la selecció catalana. Sempre havia tingut clar que volia jugar als Estats Units, però ningú del seu cercle pròxim ho havia fet.
Sabia moltes jugadores, però de companyes i excompanyes no. Llavors va ser un procés de... no sé què passarà, però ho hem d'intentar, llavors... Ara sí que hi ha moltes companyes o excompanyes o jugadores que he jugat aquí que estan allà, llavors també és més fàcil per la gent que ve ara.
A l'estiu, ella torna a Fontanilles. Aprofita per entrenar a Barcelona i seguir trepitjant el pavelló de Torroella de Montgrí, on tot va començar.
Doncs al principi, el juliol i el juny sobretot, anava a Barcelona amb el Time Chamber, que és un lloc que fan entrenos individuals i així, però a l'haver-hi molta gent, els trens, és complicat. Llavors, aquests últims mesos, bueno, a finals de juliol i agost, he estat aquí al Torroella, que és el club que bueno, vaig començar. Llavors he pogut entrenar amb les nenes, que també els entreno jo. Llavors m'ha facilitat poder mantenir-me.
Més enllà del bàsquet, als Estats Units hi viu la seva etapa universitària. Començarà tercer de psicologia i el que més destaca és la facilitat per combinar els estudis i l'esport.
Si tenim un examen o alguna cosa i tenim un partit el mateix dia, intenten canviar-ho abans o després perquè puguis fer les dues coses. Llavors facilita molt el poder fer les dues coses, que aquí a Espanya és una mica més complicat fer les dues, ja que als Estats Units, com és tot el mateix, la mateixa institució, diguéssim, doncs intenten que tot es pugui fer.
Amb aquesta, són dues les temporades que li queden per jugar a la Lliga Universitària Americana. En l'horitzó, assegura tenir clar que tornarà a Europa a jugar.
Jo, el meu objectiu és tornar aquí i jugar aquí també perquè, vulguis o no, estar lluny també és... vulguis o no, doncs trobes a faltar els amics, la família i tot. I crec que aquí també hi ha, ara ha millorat a nivell de bàsquet femení, llavors crec que seria una bona oportunitat per tornar.
Mentrestant, encara li queden 2 anys als Estats Units, on seguirà fent jugades com aquestes.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
Doncs seguim amb el programa. Avui tenim un convidat especial. Ara tot seguit ja sabreu de qui es tracta. És en Sergi Fran, benvingut.
Hola, molt bones, què tal?
Que aviam, no estàs preparant cap repte, no, ara?
No, estic tranquil, no, no, no.
Ara ens hem agafat allò, la tranquil·litat.
Un temps sabàtic, sí, va bé, després de tanta canya, sempre és necessari un temps de repòs i és necessari.
Sí. Per què t'hem portat aquí? Aviam, explica'ns, perquè sembla que ja hi ha una data important en el vostre calendari, no?
Sí, doncs sembla ser que per fi, després de, bueno, molt de temps, ja no sabria quant de temps podria dir ara mateix, però sí, sembla que ha sortit el documental de la travessa que vam fer el 2022. Per fi, ha sortit, sí.
Perquè, clar, ens deies que arribaria la primavera, ha passat l'estiu, no?
Sí, bueno, el noi que l'estava fent ens anava posant dates i anàvem aplaçant i, bueno, i al final, doncs, si tot va bé, aquest dia 4 d'octubre, a 11:15, a l'Auditori de Sant Feliu de Guíxols, tindrem la sort de poder-lo tirar a 11:15. És una hora molt rara, però bueno, ens ha costat molt trobar cabuda, ja sigui Figueres o un Girona, o poblacions que mínimament tenien cabuda i bona qualitat de so i d'imatge, i ens hem trobat que hem tingut d'agafar això. Però bueno, jo animo que tothom que pugui, que hi vagi per poc que pugui, perquè crec que ha quedat força bé, que jo encara no l'he vist, per cert. Però...
Ara t'anava a preguntar si l'havies vist.
No,
la resposta és que no.
No, encara no l'he vist.
I sabem la durada del documental? Mitja hora, una hora?
Una hora, pràcticament. Sí.
I l'estructura serà una entrevista abans i després directament?
Sí, bueno, farem presentacions, haurem d'agrair, no?, sobretot als sponsors i a la gent que ens ha recolzat durant tot aquest trajecte, d'aquest projecte, i a partir d'aquí després el passarem. I suposo que al final, si no se'ns ha anat gaire el temps, doncs respondrem preguntes qui tingui dubtes o curiositats, vaja.
Perquè aquest documental, doncs, és gràcies a les gravacions que es van fer durant aquells 31 dies, 17 hores i 9 minuts, no? On, què teníeu posades les càmeres a l'embarcació, les 24 hores o només uns trams concrets?
Bueno, teníem uns punts de subjecció on teníem unes càmeres que allà de tant en tant gravàvem i teníem un full de ruta, un guió, que ens va preparar l'Oriol, el nostre càmera o el que ens ha portat tot el tema d'audiovisual i de més. I com que ens coneix, doncs va buscar preguntes una mica claus i cada dia, allà dintre d'aquesta trajectòria del viatge, teníem de posar-nos a gravar i teníem de respondre una pregunta que ens anava fent ell durant el transcurs del viatge. I així va ser. Gràcies a també a estar obligats a haver de gravar alguna cosa en referent a el que ens preguntàvem i en el moment en què ens trobàvem, d'aquesta manera vam poder documentar i que la gent que es faci una idea del que va passar allà dintre, no?, durant aquests 31 dies.
Perquè hi haurà moments tensos, hi haurà relax perquè sabíeu que la càmera està allò gravant. Sorprendrà alguna cosa?
Val, jo he estat pensant això, mateix que me dius tu, m'ho he estat pensant jo, perquè estones tinc buits, tinc, perquè, bueno, diguem que hi ha moments d'usos, evidentment que sortiran moments d'usos, i clar, al final aquí cadascú gravava porta tancada, vull dir, no vèiem el que deia cada un. Jo crec que el que ens va dir l'Oriol és que se'ns va veient durant el transcurs de les gravacions com ens anem deteriorant, ens anem deshidratant, ens va sortir pèl a tot arreu, vull dir, anem degenerant, no? Perquè jo tinc la sensació de que durant aquests 31 dies haver viatjat com amb una nau del viatge, no? Perquè en seguida, en molt pocs dies, pateixes una transformació física bastant heavy, no? A nivell de pèrdua de pes, d'augment del pèl, perquè van sortir tots afaitadets, però clar, arribem tots ja amb barba, i bueno, i tota l'experiència que vivim per allà al mig, haver-la pogut documentar, ens ha donat prou minuts com per fer alguna cosa sòlid i crear un documental, no? Com el que podrem veure, si tot va bé, a Sant Feliu, com he dit abans.
Clar, perquè van ser 5.000 quilòmetres, 3.000 milles nàutiques, sí. Que deies aquests 31 dies, ens vas explicar que quan vas arribar vas perdre fins a 9 quilos, no? Comentaves, sí, aquest deteriorament.
Sí, sí, exacte. Sí,
que,
sí, sí.
Que ja has recuperat algun quilo, no?, des de llavors.
Sí,
perquè
sí.
Perquè estem parlant del gener,
sí,
de 2023.
Sí, sí, sí. Sí. Això es va recuperar al cap de relativament poc temps i bueno, a hores d'ara, ja, com he dit abans, ja m'he recuperat i amb ganes, en un futur, si tot va bé, fer alguna cosa, però mai tinc expectatives. Sempre la vida m'abrinda aquestes coses i sobre la marxa anirem tirant endavant i si algun dia faig alguna cosa, suposo que ja us assabentareu.
Perquè comentem, doncs, que aquest documental veurà finalment la llum, suposo que també és ganes, no?, de tornar-ho a reviure. Suposo que també hi hauran tots els companys a Sant Feliu de Guíxols? Podran ser-hi tots?
Val, fins avui dia, en principi, tindríem de ser-hi tots. Ara bé, en Martí, a no ser que pugui canviar un examen o unes proves que té, poder serà l'únic que faltarà. A mi m'agradaria que hi fossin tots, perquè al final, doncs, bueno, és bonic, no?, doncs que la gent que ens acompanyi a Sant Feliu, doncs, ens pugui veure tots, pugui xerrar amb tots i al final és la primera exposició que fem d'aquest documental, que en principi després, doncs, bueno, suposo que ho presentarem en algun concurs de documentals i també hi ha la possibilitat de que surti a Netflix per un contacte que tenim, però això no és del tot segur i després ens agradaria que poc o molt cadascú dels integrants d'Oceancats se l'emportés al seu municipi i pogués presentar-lo en el municipi, perquè hi ha molta gent que no podrà vindre a Sant Feliu i serà la manera també de fer una presentació que crec que seria el més políticament correcte.
Clar, perquè aquí anava la pregunta, no? Que, sí. Que aviam, l'estrena oficial d'aquest documental es fa a Sant Feliu de Guíxols, sí. El dia 4 a les 10:30, un dia 4 que és dissabte, sí. Al matí, però clar, et preguntava ara, deies tu, és que també el volem portar al nostre municipi, no? Sí. Serà immediat? Tens no. Pensat que sigui immediat?
Immediat no ho crec, perquè, com he dit, fàcilment primer o no ho sé, és que haig de parlar encara amb l'Oriol i amb l'equip i tan bon punt ho sàpiga ja fàcilment passaré per aquí i ho anunciarem i espero que també hi hagi tanta cabuda com a Sant Feliu, no? Que hi hagi gent que li interessi veure el que va passar durant aquells 31 dies. Jo tinc bastantes ganes de veure'l perquè es veu que ha quedat superbé i sí, reviure aquells moments sempre és bonic, no? Perquè ara ja en queda lluny.
Clar, perquè aviam, vau guanyar a l'Antic Challenge. A veure, jo crec que tothom ja ho sap, però s'ha de dir.
Sí, sí.
Vau anar a recollir el premi a Londres. Sí. La Federació Espanyola doncs, us va fer un reconeixement.
Sí.
En Sergi Franch va ser a l'Ajuntament doncs, perquè se't va fer una recepció oficial. Mm-hmm. Ara ve aquest documental, vull dir que hi ha hagut coses bastant grosses.
Sí, sí, sí. Ves estant molt bé que aquest documental ves aparegut a poc temps d'haver fet aquesta gesta, però bueno, al final no depenia de nosaltres i ara per fi podrem ensenyar i veure el que ha passat, no? Perquè, com he dit, tinc moltes ganes de veure'l, a veure que, sobretot veure'n des de fora i veure realment l'escenari en què vivíem, que també és, bueno, suposo que hi haurà moments de flor de pell, no?
Doncs Sergi, estarem atents a veure com és aquest documental, a veure si pròximament pot passar per l'escala, així escalencs i escalenques, doncs el podem anar a veure, no?
Va.
Doncs moltíssimes gràcies.
Va, a vosaltres.
I ens veiem aviat, a veure si tenim pròximament data i lloc a l'escala.
Això espero. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Merci.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Nosaltres tornem en el pròxim programa. A reveure. Adéu-siau.